La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Diu de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Si importante es consolidar los proyectos en el transcurso del tiempo, no menos significativo es su renovación para reforzarlo. Es el caso de este proyecto radiofónico de Car Revolta. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és. Avui estem d'enhorabona perquè la família del Diu de Santa Teresa creix i creix molt. Avui us presentem a dues noves incorporacions. Tenim amb nosaltres a Lourdes Marco. Bona vesprada, Lourdes.
Hola, bona vesprada.
I a Núria Cerveró. Bona vesprada, Núria.
Hola, bona vesprada.
A partir d'avui, Lourdes i Núria ens acompanyaran en les edicions de El Déu de Santa Teresa i per això volíem presentar-vos-les i saber un poquet què esperen de tot això. Què vos ha animat a sumar-vos al nostre equip?
Sobretot passar una bona estona, divertida, conèixer i aprendre i poder aportar el que es puga.
Sempre m'ha agradat el tema dels mitjans de comunicació i crec que és una oportunitat per conèixer aquest món i millorar en bona família.
Com vos projecteu en el nostre programa? En què participareu?
Entrevistes, col·laborant en tot allò que es puga i ficar-nos a disposició dels veterans i les veteranes.
Doncs el mateix que ha dit Núria, que s'estrenarà avui, així que sí, entrevistes i el que siga.
Com molt bé ens contava Lourdes, avui començarem el programa i Núria s'estrenarà amb una entrevista i Lourdes, per a tu t'esperem a la pròxima edició. Així que, xiques, molta sort i moltes gràcies per integrar-vos en el nostre equip i segur que ho passarem molt bé i els nostres oients també.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
En el programa d'avui començarem amb l'entrevista al bloc central que la farà per primera vegada Núria Cerveró i entrevistarà a Adam Balú, jugador del Llevant PC i jugador de la secció de futbol paralímpica dels Estats Units. Continuarem amb el nostre company Adelí Martínez amb la secció Músiques d'un país clandestí. I acabarem, com sempre, amb la programació de les activitats que tindrem a la casa en les pròximes setmanes de la mà de Josep Martínez. Programació que amaga una sorpresa en forma d'entrevista a Joan Carles Ventura, autor de la novel·la Em diuen fletxa. Comencem amb l'entrevista del dia d'avui. Núria Cerveró.
Bona vesprada, Rosa. Hoy tenemos con nosotros a Adam Balú, procedente de Virginia, de Estados Unidos, y actual futbolista del Levante PC, y todo un referente de superación personal. Hola Adam, bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí.
Hola, muchas gracias por tenerme.
Llevas toda la vida luchando por lo que quieres y sin rendirte ante las adversidades. Adam sufre una parálisis cerebral causada por un accidente cerebrovascular intrauterino, que le fue detectado a los 6 meses de edad. Cuéntanos, Adam, cómo te ha afectado y qué influencia ha tenido esto en tu dedicación al deporte, más concretamente al fútbol.
Nací con la parálisis cerebral y los médicos dijeron a mis padres que tal vez no voy a tener la habilidad de andar ni hablar. Y mis padres decidieron que van a intentar darme la vida más normal posible. Mis padres me dijeron cuando era niño que si quieres lograr algo, tienes que tener esto en mente y luchar muy fuerte para lo que quieras hacer. Fui a terapia muchas veces a la semana. Fútbol y deporte en general me ayudó un montón, no solo en mi vida de deporte, en mi carrera futbolística, pero en la vida en general.
¿En qué consiste concretamente esta disfunción, esta anomalía que padeces actualmente?
La parálisis cerebral que tengo afecta a mi lado izquierdo. Y yo tengo un montón de suerte, porque hay mucha gente que tiene la discapacidad que tengo y están en una rueda de sillas o tiene mucho menos función del lado de su cuerpo. En mi día a día es difícil escribir en un teclado o hacer algunas cosas con mi mano izquierda, es más lento que la derecha, pero yo puedo hacer lo que quiero. A veces tarda un poco más o tengo que hacer cosas en una manera distinta.
Y sobre todo jugar al fútbol, que lo haces muy bien, te has convertido en un gran futbolista. Juegas en la selección paralímpica de Estados Unidos desde los 14 años. ¿En cuántos Juegos Paralímpicos has participado?
En dos. Mis primeros Juegos eran en Londres 2012 y después los últimos que he jugado en Río 2016.
¿Nos puedes recordar en qué deporte participaste en estos Juegos?
Yo jugué en fútbol 7. Fútbol 7 o fútbol paralímpico. Hay dos tipos de fútbol o fútbol paralímpico. Uno es para gente con discapacidad visual y otro para discapacidad física, como hemos tenido un golpe o algo de la cabeza y tenemos un problema con el cerebro. La mayoría de los jugadores tienen problemas con el equilibrio, así que las diferencias entre el fútbol 11 que la gente suele saber y el fútbol 7, fútbol paralímpico, es que jugamos un campo un poco más pequeño y solo tenemos a 7 jugadores en vez de 11 como fútbol normal. Y no hay fuera de juego. Si tienes un problema con uno de los dos manos, puedes hacer saque de banda con una mano como bowling en vez de tirar lo normal. Es fútbol normal y corriente, solo adaptado un poco para que juguemos lo más fluido posible.
¿Y qué posición ocupas tú en el campo?
Fútbol 7, como te dije, es un poco distinto, pero juego mediocampista. Me gusta correr y marcar, pero también los entrenadores dicen que tengo que defender un poco.
Y volviendo otra vez a los Juegos Paralímpicos, ¿qué pasó en Tokio? Porque tengo entendido que os clasificasteis a la final.
Sí, eso es un tema delicado. Sí, el fútbol 7 está fuera de los Juegos. Ahora, había problemas, no estamos dentro de la FIFA, pero nuestra FIFA también tenía unos problemas y por eso estamos castigados y han quitado fútbol 7 de los Juegos, que es una lástima, un fracaso épico, súper triste, pero ojalá que estemos en París 2024 y seguramente en Los Ángeles en 28.
Desde aquí aprovechamos para reivindicar esto. Y ahora un poquito de anécdotas, porque tengo entendido que conociste a Barack Obama. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
Sí, Barack Obama, un crack, un hombre sobre todo súper majo. A veces la gente puede tener una personalidad de la televisión o en la prensa, otra en la vida normal. Pero después de los Juegos, los presidentes suelen invitarnos a la Casa Blanca y siempre es una fiesta, una celebración de lo que hemos logrado dentro de estos 4 años. Y todo el equipo, las atletas olímpicos y las atletas paralímpicas también. Es un fin de que tenemos una gala, después vamos a la Casa Blanca para un día de diversión con la primera familia. Y Barack, súper amable. Tuve la oportunidad de quedar con él después de Londres 2012 y también después de Río 2016. Un momento que recuerdo y siempre va a tener en mi memoria era después de Río, y yo estaba hablando con Michelle y Michelle me dijo que, Adam, estamos súper orgullosos de ti. Yo estaba ahí flipando. Eso era un momento especial.
Y actualmente aquí en Valencia juegas en el equipo más antiguo de nuestra ciudad, en el Levante Unió Esportiva. ¿Cómo te sientes en el club? ¿Cómo te trata?
Macho Levante, sí, increíble. Desde el primer día aquí, los entrenadores, los jugadores, la administración, súper, súper amable, me ayudaron un montón. Juego en el equipo PC, que no es el primer equipo, pero somos como una familia. Y yo siento súper a gusto, súper cómodo y feliz jugando aquí con el Levante, en Valencia, en España. Eso es mi sueño americano.
Supongo que con esta trayectoria será difícil elegir un momento, ¿no?, destacado de tu carrera, pero si tuvieras que hacerlo...
Cualquier momento en que marques un gol es un gran momento y me gusta marcar. Si tuviera que elegir uno, los primeros goles que marqué en Río 2016, que marqué casi con mi primer toque del partido y después marqué en el último minuto del mismo partido para empatar contra Holanda. También yo marqué un cabezazo contra Brasil para ganar contra Brasil, primera vez en nuestra historia. Eso también era un momento bastante divertido.
¿Y ahora cuál sería el mayor reto personal al que has hecho frente?
Es un proceso, porque sigo con la lucha de mejorar, de lograr el próximo. Y aunque yo sí tenía dificultades en la vida, de cualquier cosa, que todos tenemos nuestras cosas, pero sigo con la mentalidad para superarlos y mejorar cada vez.
Además del fútbol, tienes otro trabajo aquí en Valencia. Cuéntanos.
Sí, al principio estoy enseñando inglés como auxiliar de conversación en un instituto y eso es súper divertido, me da un montón de gracia. Sí, es un trabajo muy gratificante porque puedo ayudar a la gente a mejorar su inglés. Sí, es una cosa bien divertida.
Ya para concluir con la entrevista, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que nos están oyendo con algún tipo de diversidad funcional?
Como he dicho antes, todos tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, pero si tienes amigos, familia, cualquier persona que está a tu alrededor para ayudarte, para estar contigo mientras luchas para tus retos, para las cosas que quieres superar, para una vida mejor, sí, a veces es difícil, pero sí que puedes. Y siempre empieza con el primer paso y ya ves cómo rápido consigues lo que quieres lograr.
Muchísimas gracias, Adam, por estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Adam Balú, jugador del Levante Unión Esportiva PC y de la Selección Paralímpica de Estados Unidos.
Continuem amb les músiques d'un país clandestí. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. Tornem a recents premis Ovidi i trobem una altra sorpresa. El grup No Members, que guanyen el premi al millor disc d'artista revelació i que també han estat nominats al millor disc de pop. En el quartet No Members trobem músics procedents d'Arthur Caravan, Les Víctimes Civiles, We Are Not Brothers i The Obleans, i com haureu endevinat, són d'Alcoi, que no deixa d'exportar músics, la majoria pocs convencionals, cosa que es fa pensar en Alcoi com el nostre Glasgow, Manchester o Detroit particular. No Members proposen el seu disc homònim 8 cançons on la mort és el fil conductor, melodies i lletres entre la bellesa i les tenebres amb un poc d'ensomni que s'executa a baix tempo. Les guitarres juguen entre elles mentre teclat i percussió creen una base densa que t'envolta fins a sentir-te totalment abraçat per la música. Atmosferes que recorden a les Dillary Woods i als inicis de Beach House. Música per a dormir al monstre de la hipocondria i que demostra el bé que li sent el dream pop a les cançons en valencià. Escoltem ara No viureu en pau, la peça més agressiva i èpica del disc que es mostra de quina manera la mort ens persegueix durant tota la vida. Cançó que, com diu el mateix grup, seria ideal, poèticament i coherent, escoltar-la abans de morir. I si no són tan previsors, també en un dia de pluja o en la solitud de la foscor.
I per acabar, la programació del Carrer Volta. Bona vesprada, Josep Martínez.
Bona vesprada, Rosa. Sí, passem a comentar-vos la programació de Carrer Volta per a les pròximes setmanes. En primer lloc, recordar-vos que tenim dues exposicions a la sala de dalt, pròpiament la sala d'exposicions, Ametropia, visió indefinida, pintures i escultures de Néstor López. Y al bar, dibujos de la ciudad, pintor de la calle, d'Óscar Ibáñez. Son pintures y dibujos. Les dues exposicions les podreu veure fins al 13 de desembre. Recordeu que l'horari és de dilluns a divendres, de 6 de la vesprada a 21 de la nit, i el dissabte a partir de les 7 de la vesprada, diumenge tanquem. Ara mateix, avui divendres 29 a les 7 i mitja, ha començat un col·loqui amb el físic i matemàtic Antonio Turiel, sota el títol Més enllà de la crisi climàtica, energia, recursos i sostenibilitat. Recordeu que este és l'últim acte de les jornades de la tardor del 2019, que enguany hem tingut com a eix temàtic la emergència climàtica. L'acte està presentat per Vicent Cucarella Ramon. I després a les 10, una actuació amb Julio Galcerà i Vides Ejemplares. Demà, dissabte 30 de novembre, a les 7, presentarem el llibre En diu en fletxa, de Joan Carles Ventura. Participaran en l'acte també els periodistes Isabel Pastor i Joan Oleaque. Després parlarem un poc més amb Joan Carles al voltant de la novel·la. Passem a la setmana següent, dimarts 3, a les 7, hi haurà una taula rodona que té com a objectiu la reivindicació de les dones que estigueren preses a l'antiga presó provincial de dones per defensar el règim legítim republicà i per lluitar contra la dictadura. I arran d'aquesta reivindicació es demana la instal·lació d'una placa pública allí mateix, a l'antiga presó, en reconeixement. Dimecres 4 de desembre a les 7, un taller sota el títol de Treball Social Comunitari i Serveis Socials, impartit per Sergio Cifuentes, sociòleg i màster en professor de secundària, coautor del Pla d'Inclusió i Cohesió Social i del Pla de Participació Infantil i Juvenil de la Ribera Alta, i autor, entre altres, de la investigació participativa, una eina per a la innovació als serveis socials, i manual de reggaeton per a educadores. Us avancem també que diumenge 15 tindrà lloc l'excursió del mes, l'eixida Salès 8 i mitja, des de la plaça Sant Gis Guarner, al costat de la Pantera Rosa. En aquest cas, l'excursió és pel castell de Cocentaina i la Solana de Mariola, al comtat. La dificultat és mitjana baixa, la durada 3 hores i mitja, la longitud del recorregut 7 quilòmetres, el desnivell 350 metres, i com sempre dinarem de menú en un restaurant de la zona, encara per determinar. Per apuntar-vos podeu telefonar al 392-2088, repetisc, 96-392-2088, o escriure al correu collexcursionistacr@gmail.com. El bodajut és de 2-4 euros, depenent de si sou amigues o no de Carrer Volta. I un últim recordatori, i és que en Wayne tenim loteria per a el sorteig del 22 de desembre, i que juguem al número 59.433. I vos contem els tallers que tenim a Carrer Volta per a este trimestre, per a l'últim de l'any. En primer lloc, tots els dilluns a les 7 i mitja, conversa en anglès, en grups reduïts. La donació és de 12 euros la sessió, que és d'hora i mitja, o 40 euros al mes. Teniu més informació telefonant a Gil Meredi, que és la mestra, al telèfon 691-91-7260. Repetís, 691-91-7260. Volem comentar-vos també que el taller de tango amplia opcions i ara també hi ha classe els dilluns a les 8. A banda, continuen les ja habituals de dimecres a les 8 i dijous a les 8 i mitja. El taller de tango que abasta tots els nivells d'iniciació, intermedi i avançat, com sempre està conduït per Luciano Blanco. La donació és de 35 euros al mes. Podeu tenir més informació en el telèfon 657-473638, repetís, 567-473638, o a la web luciano-intermigtango.es. També continua un taller que ja venim realitzant els últims anys, que és els divendres a les 10 de Història del País Valencià, Llengua i Cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller està impartit per Manel Pérez. És els divendres, com ja hem dit, de 10 a 11 i mitja. La donació és de 15 euros al mes. Més informació, telefonant al mateix telèfon de Carrevolta, 96-391-2335. Repetís, 96-391-2335. I ara, com vos hem comentat, ampliarem una de les activitats, en este cas la presentació que tindrà lloc el dissabte 30 de novembre a les 7 de la novel·la En diuen fletxa, de Joan Carles Ventura. Tenim així a l'autor per a fer-li unes quantes preguntes. Bona vesprada, Joan Carles.
Bona vesprada, estic encantadíssim de tornar a estar així un any més, i això és com casa meva ja, pràcticament.
Sí, perquè hem de dir que la primera novel·la la presentaràs així. Ara ens portes, em diuen, fletxa. Quines novetats tenim respecte al llibre? En principi és novel·la negra, també, com la classifiquem?
Aquesta vegada sí que és una novel·la negra més pura, més del gènere negre, perquè està protagonitzada per un detectiu, però continua sent una novel·la en to paròdic, perquè està protagonitzada per un detectiu que és un detectiu paròdic, d'alguna manera, que s'ha d'agafar un poquet amb pinces, perquè es considera un detectiu privat a l'estil de Sam Spade o de Philip Marlowe, però en veritat és una caricatura d'ells, bàsicament.
Hem de dir, la primera novel·la es deia Camins dubtosos, i efectivament tenisses dels cànons habituals de la novel·la negra. Per què has agafat aquest gènere i per què decidisses jugar amb ell?
Vaig trobar còmode. Quan escrivia Camins dubtosos em vaig agafant un poquet, em va picar el cuquet de la novel·la negra, em vaig veure capacitat, em agradava endinsar-me en les clavegueres i en la part més fosca de la societat, i vaig decidir, esta vegada sí, crear un personatge més purament negre, una investigació criminal més clara i més concisa, i en veritat és un llibre que és més lineal, no té tantes trames secundàries, i d'alguna manera continue immers en allò de la negra, perquè és un gènere que et permet tractar això, un poquet la part més fosca, més paral·lela de la societat, que roman oculta, que no acabes de parar-li atenció, sinó d'endinses, si no furgues una miqueta, i això és el que la fa interessant.
Per fer 5 cèntims de la trama.
Sí, sí, encantadíssim també. La trama, bàsicament, és un detectiu que la gràcia està en que opera en la ruta del bacalao. En veritat, en l'anomenada ruta d'Estroi, és a dir, els anys previs a la ruta del bacalao. I és un detectiu sueca, és un jove que per casualitat va resoldre un cas l'any anterior al que se desenvolupa la narració, i a partir d'ahir, en el món de la ruta, l'han considerat un detectiu i va fent-se propaganda i el tenen com a detectiu, i presumís de ser-ho, i li encomanen casos. I en este cas s'enfronta a la desaparició misteriosa d'una xica, que després hi ha mil girs argumentals i res no és el que pareix, i realment està tot molt més enfangat del que sembla a primera vista, però això ell ho anirà descobrint amb l'ajuda de dos personatges que són imprescindibles en la història, que són la seva tieta Amparigües, que és una costurera que viu així en el carrer de dalt, en el Carme, per això també és per a mi molt significatiu presentar així a Carrevolta i enmig del Carme. A més, el personatge està inspirat una tieta meua real que vivia en el carrer de dalt, i després té un amic que és un policia secreta, però també molt peculiar, perquè és un policia secreta que tot el món coneix en l'ambient de la ruta del bacalao. És molt divertit, té un punt paròdic, però també té per al lector el ganxo de la investigació criminal, el cas.
Vale, abans d'acomiadar-nos, Joan Carles, tens l'oportunitat de convidar demà a la gent que s'està escoltant a la presentació del llibre. Recordem, demà dissabte 30 a les 7 a Carrevolta. Què li diguem a la gent? Perquè no s'ha de perdre l'acte.
Esteu totes i totes convidats, i no vos l'heu de perdre, perquè estaré jo, però sobretot estarà Joan Oleaque, que és un periodista, que és expert en moltes coses, però sobretot va escriure un assaig que es diu En èxtasi, que és un poquet l'assaig de referència del que va significar la ruta del bacalao, com se va originar, d'on venia d'una ruta d'estroi, d'un moviment contracultural en els anys 80, la moguda valenciana, i també estaré acompanyat per una periodista, la qual admiré moltíssim i m'estimé moltíssim, que és Isabel Pastor, i hi haurà picaeta, tindrem un bon ambient, serà una presentació de bon rotllo informal, i recordarem un poc què va tindre de bo i què no va tindre de bo aquella època. A banda, vendrem un poquet el llibre i la història i coneixerem un poquet millor el Fletxa i per què li diuen el Fletxa, que és una altra curiositat del llibre.
Moltes gràcies, Joan Carles, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i que tot el món s'acoste demà. Segur que s'ho passarà bé.
Tingut amb nosaltres a Joan Carles Ventura, autor de la novel·la En diuen Fletxa.
No volíem acabar sense parlar del dia per l'eliminació de la violència contra la dona en l'estat espanyol, en el que portem d'any, des de l'1 de gener del 2019 fins al 25 de novembre del 2019, ja comptàvem 94 feminicides, és a dir, 94 dones assassinades, 32 d'elles als Països Catalans. Però no oblidem que la violència contra les dones no és sols física, una gran part d'ella és psicològica i també s'amaga en xicotets gestos i comentaris del dia a dia, com l'humor sexista, les relacions tòxiques i la discriminació en el treball, entre d'altres. Així que mai més i ens trobaran juntes per erradicar la violència contra les dones. Gràcies per escoltar-nos i fins a la propera edició del 10 de Santa Teresa.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Wellington.